Radio Vilafranca.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Aquest diumenge el Vendrell farà un homenatge a la lluitadora antifranquista Paquita Plana Nin i es col·locarà una llamborda davant la que va ser casa seva a Sant Vicenç de Calders. És una iniciativa de l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica No Oblidem del Vendrell, que ens amplia la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs així és, i per explicar-nos-ho més àmpliament, doncs ens acompanya el Rubén Swan. Ell és el president de l'associació. Molt bon dia, Rubén, com estàs?
Molt bon dia, Lourdes. En primer lloc, moltes gràcies per convidar-vos al vostre espai.
Amb ganes, feia temps d'entrevistar-vos i hem aprofitat la vinantesa amb aquest homenatge que fareu el diumenge. No obstant, si et sembla, posem una mica en context. Què feu a l'associació i com va néixer?
Pues l'associació, no oblidem, la veritat que podríem dir que s'ha anat fent a foc molt lent. Jo des de fa 5 o 6 anys a nivell personal vaig començar a fer una investigació sobre la Guerra Civil al Vendrell. Ja hi ha llibres sobre la història de la guerra, tant al Vendrell com a la comarca. I hi ha llistes, no, de víctimes represaliades pel franquisme, etc. Però sempre m'havia trobat a faltar a nivell personal, com una mica de pena, de que mai ningú havia explicat les vides d'aquests noms que hi ha darrere d'aquestes llistes, no? Uh-huh. I així vaig començar fa 5 o 6 anys, i amb el temps, amb persones properes, vam començar a parlar de la necessitat de tirar endavant una entitat per treballar tot el tema de la recuperació de la memòria històrica, perquè enteníem que després de tantes dècades s'han anat fent coses, però normalment sempre han sigut iniciatives privades, i enteníem que es podia fer molt més. I aleshores, amb la voluntat de ficar el nostre granet de sorra per avançar en això, en aquesta qüestió, que nosaltres enteníem a més com un deure moral que tenim, no?
Uh-huh. I així neix, i s'hi van sumant membres?
Sí, bueno, la veritat és que a nivell públic fa poquet que hem començat, ja dic, poder portar 3 anys treballant-ho, perquè per exemple, amb el projecte que ara començarem, que començarà, tindrà el seu tret de sortida, com deies tu, l'acte del dia 15, amb l'homenatge a la Paquita Plana Nin, la col·locació de la primera llamborda contra l'oblit, doncs aquest projecte de les llambordes feia temps que l'estàvem treballant. Però una de les coses que volíem fer, de fet, al final és molt semblant també al que s'estava fent amb el tema de la Sostopelstein, que hi ha molts municipis on s'han fet, el Vendrell no fa tant s'hi van ficar 10, uh-huh. Però el que volíem era que fossin, amb aquesta dinàmica de que s'expliquessin les vides d'aquestes persones, volíem fer actes que siguessin més individuals, per dir-ho d'una manera. En lloc de fer grans actes de col·leccions de llambordes, volia que fossin actes més petits, amb el sentit de que fos d'una persona, un nucli familiar, etc. Perquè volia més aprofitar aquests actes per fer pedagogia relacionades amb els casos de cadascuna d'aquestes persones, no? I això és per poder-ho fer. Enteníem que abans nosaltres havíem de fer una tasca prèvia d'investigació, de reunir tota la informació que es pot trobar, que és com un puzzle, no?, de diversos arxius, diverses fonts relacionades amb aquestes persones, localitzar els familiars, poder-los entrevistar. Aleshores, teníem molt clar que no volíem començar a ficar llambordes fins que no tinguéssim aquesta tasca prèvia feta, no? Uh-huh. I aleshores, un cop hem aconseguit que aquesta tasca estigui feta, no?, en determinades persones, aleshores comencem a ficar aquestes llambordes. En la qual cosa la nostra activitat pública ha estat petita, i aleshores, doncs, clar, sí que s'ha anat sumant gent les últimes setmanes, que és quan hem començat, diguem, el tret de sortida a públic, però òbviament el que ens interessa és que cada vegada hi hagi més gent que tingui ganes de treballar i ficar el seu granet de sorra.
Uh-huh. Rubén, trobar totes aquestes històries, m'imagino que és una tasca molt complexa. Com ho heu fet?
Mira, la veritat és que la tasca més complexa és sobretot la de trobar la documentació, diguem, les fonts físiques, per dir-ho d'alguna manera, perquè n'hi ha moltes, sempre explico que és com un puzzle, i aleshores vas trobant peces a diversos llocs. Aquesta potser és la més complexa, però sobretot perquè, clar, aquesta és una tasca que fem de forma totalment voluntària, fora de les nostres feines i de les nostres famílies, de les nostres, diguem, responsabilitats i obligacions diàries. Aleshores, combinar això és el més complicat. En el meu cas, doncs, moltes vegades, doncs, quan jo tinc una filla petita, doncs, quan la nena està dormint, doncs, poder estar fins a les 2 de la matinada, doncs, tractant tota aquesta informació. Uh-huh. Amb el tema de localitzar familiars, òbviament estem parlant que a nivell només del Vendrell podríem dir que tenim, no, registrades, doncs, més de 400 persones, no, que podríem dir que són víctimes del franquisme d'una manera o d'una altra. I aleshores, dins d'un context tan gran, doncs hi ha molts casos diferents. N'hi ha molts casos quan són famílies que són del Vendrell o de Sant Vicenç, en el cas de la Paquita, però que ara ja és el mateix terme municipal, doncs ha estat relativament senzill poder arribar a localitzar familiars, perquè parlant amb uns o amb altres, al final algú té la referència. Hi ha casos que ha estat molt més complicat i n'hi ha casos que ha sigut per ara impossible, no? No sé, tinc el cas, que és un cas que tenim molt avançat, no?, que és el d'un home que es deia Sixto Terrero Doña, que era oficial de Correus en l'època de la guerra i, a més, va ser membre de la Junta del PSUC, que era un membre nascut a Linares, a Andalusia, però que va anar a viure al Vendrell durant molts anys. Doncs bé, aquesta persona, doncs, ara per ara, ha estat impossible localitzar-ho, no? Aleshores, bueno, depèn del cas. Hi ha casos que ha sigut més senzill, hi ha casos que més complicat i que encara hi estem treballant.
Al final, l'associació és una entitat sense ànim de lucre.
Correcte.
I sorgeix, no, davant d'aquesta manca de vegades d'interès per part dels ens públics, no?, o de les administracions.
És que és tal qual. De fet, a mi una de les coses que diguem que m'ha sorprès és que hi ha molta informació que òbviament, ja dic, no és que sigui fàcil, però que amb constància i ganes es pot aconseguir. I a vegades sorprèn, no?, de com pot ser que aquesta tasca, doncs, no s'hagi fet tant, doncs, després de tantes dècades, no?, després de, ja no dic de final de la guerra, sinó sí que puc dir al final de la dictadura, no? De fet, una de les coses que, per exemple, a vegades em lamento, no?, és quan localitzes informació sobre alguna persona i dius, doncs, aquesta persona va morir l'any 2010, que no es fa tant, no? I dius, ostres, és que si això s'hagués fet abans, encara haguéssim pogut parlar amb moltes persones, no? O fico l'exemple, per exemple, del Vendrell, però que al final és, jo crec que passa més o menys de forma generalitzada, no? De que no, jo diria que excepte a tot el municipi només hi ha un espai que estigui dedicat a una persona que podríem, no, catalogar dins d'aquestes víctimes del franquisme, que seria la plaça Pep Llai, perquè el Pep Llai va ser una persona que després de la guerra van enviar batallons de soldats treballadors, però que tampoc ni tan sols està dedicada tant per aquesta vessant, sinó al final que el conjunt de la seva vida, que va ser, no, pues, bueno, pues va tenir un polític important. En canvi, no hi ha ningú més. I, bueno, sí que entenem que, per això deia al principi, que és un deute que tenim importantíssim amb totes aquestes persones. Abans, quan la pregunta anterior que m'has fet, de que, no, quan havíem parlat amb les famílies, si ens havíem trobat, no, pues a por, no, com les reaccions de les famílies, i la veritat és que hi ha una tònica que sempre, o gairebé sempre la majoria dels casos es compleix, i és que la gran majoria ens expliquen que els seus pares o les seves mares no li havien parlat absolutament de res, no en parlaven, del que havia passat la guerra, el que havien fet o deixat de fer. Hi ha molts casos que ens transmitien la por amb la que van viure a significar-se políticament després de la guerra, no? Recordo una família amb la que vaig parlar que quan feia poquíssim que havíem començat l'entrevista, doncs estaven plorant, i justament ploraven perquè deien que inclús les generacions actuals doncs havien heretat aquesta com por de significar-se públicament de forma política, no? I aleshores, doncs, un dels objectius que nosaltres també ens marquem com a associació és no tant recuperar l'orgull pels seus familiars, però òbviament no havien deixat de sentir-se orgullosos pels seus familiars, sinó que se sentin contents, és a dir, no només que no s'hagin d'amagar, sinó que puguin sortir amb el cap ben alt de dir, doncs mira, jo sóc fill o filla o net o neta d'aquest o aquesta persona, no? Que ho puguin reivindicar públicament amb orgull. I això, doncs, és un dels grans objectius i jo crec que mica en mica jo estic veient que només pel fet de fa un temps que ja corre la veu que estem fent aquest treball, les famílies ens truquen i veiem que hi ha aquestes ganes de poder reivindicar les figures dels seus familiars.
Clar, que no quedi en l'oblit, no?, de la memòria col·lectiva, al final.
Clar, correcte. És que és, de fet, justament també nosaltres diem, no?, el nom de l'associació No Oblidem, el nom del projecte aquest de Llambordes contra l'oblit, perquè el que justament pretenem fer és rescatar aquestes vides de l'oblit. Un oblit, el que van dir, el franquisme no només va ser doncs, la repressió més o menys directa d'una forma o una altra, és a dir, empresonats, exiliats, etc, sinó també va ser aquest clima del terror durant molts i molts i molts anys, aquesta maquinària del franquisme, perquè justament el que volien és enviar a l'oblit, silenciar l'exemple de totes aquestes persones, no?, que al final era un exemple de lluitar contra el feixisme, de lluitar per una societat molt més justa, per un futur molt més digne, no? El franquisme que volia és que justament esborrar del mapa tot aquest exemple i que no perdurés doncs amb el futur, en les properes generacions, no? I justament el que volem és això, no? Jo sempre dic que al final cada vegada que trobo un document o un arxiu nou, una informació nova d'una persona, m'ho imagino, fico la metàfora, que és com que els hi trec una pala de terra, no? I cada vegada vas desenterrant la seva història fins que al final no li pots agafar de la mà i treure'l de l'oblit, doncs una mica aquesta és la metàfora, no?, del que pretenem fer o intentem fer.
Clar, a mi el que em sobta és que el govern que tenim a Espanya, per exemple, precisament, això és el que diu, que lluita contra, no?, contra aquest oblit, no?, de la memòria històrica, i que, en canvi, hagueu de fer vosaltres la feina.
Doncs és així. A veure, sí que es fan certes coses, eh? És a dir, no es pot dir que no es facin certes coses, perquè, no sé, aquí a Catalunya, per exemple, tenim Memorial Democràtic que fa subvencions, que té projectes, que hi ha exposicions, etc. Però sí que creiem que al final és insuficient, no? Al final, la gent dirà que això és un... Que, no, hi ha gent que dirà que això és un tòpic, no? Sempre diu el mateix, però és que la realitat, no? Tenim milers de persones, no?, desaparegudes, enterrades en cunetes, hi ha fosses comunes que fins i tot estan localitzades, i realment, doncs, des de l'Estat no es fa tot el que es podria fer si tingués aquesta voluntat política. És a dir, no hi ha... Tenim zero dubtes de que si l'Estat volgués o les determinades administracions volguessin, es podrien fer moltes més coses, que al final, inclús a nivell de les administracions locals, que òbviament estan molt més limitades de recursos, però que si hagués voluntat es podrien fer segurament moltes més coses. A més, no estem parlant de que hagin passat 2 o 3 anys, no? no del final del franquisme, sinó que han passat dècades, no? I realment el que s'ha fet és ben poquet. Per sort tenim a nivell general doncs, una xarxa d'associacions i de persones que és viva, no? I que a nivell individual o a nivell privat doncs, estan lluitant doncs, cadascú del seu espai per recuperar aquesta memòria. Jo fico un exemple... que em fa, no? Que jo crec que serveix per visualitzar aquesta voluntat que hi ha per determinades persones. Per exemple, quan feia ja un temps que teníem al CAP i estaven treballant per tirar endavant aquest projecte de les Llambordes, doncs, per exemple, vam veure com a un municipi molt proper del Vendrell, com és Llorenç del Penedès, sí. Doncs es va tirar no fa tant un projecte molt semblant de, no? De ficar Llambordes als habitatges o als espais que estiguessin relacionats a persones, en aquest cas de Llorenç, que van ser víctimes del franquisme. I quan ho vaig veure, vaig dir, ostres, mira, si és que hi ha el mateix projecte que nosaltres tenim al CAP.
Amb el Ramon Sicart.
Sí, amb el Ramon Sicart, correcte. I, de fet, una de les coses que nosaltres teníem, que estàvem mirant encara, era d'on faríem la Llambordes. Doncs, bueno, com vam veure a Llorenç que ho estaven tirant endavant, vaig parlar amb el Ramon Sicart i els vaig preguntar, escolta, on els heu fet valtros al final? Bueno, ell em va explicar i, de fet, ho fem al mateix lloc, no? Però, ja dic, hi ha més exemples. Un dia estava a l'arxiu de Barcelona mirant Consells de Guerra, hi havia una dona allí que jo no coneixia i parlant, doncs resulta que és la presidenta de l'Associació de Víctimes del Franquisme de Tarragona i justament ells també estan fent un projecte molt, molt semblant i, per exemple, doncs ella vindrà, la Montse Giné, vindrà el dia 15, no? També ens acompanyarà. O sigui, bueno, té aquesta part bonica de veure com hi ha persones, però com dius tu, sempre doncs, a nivell individual, associatiu, doncs, que s'estan movent amb la mateixa línia, no?
Uh-huh. Anem a parlar d'aquest acte del dia 15. La, per què la Paquita Plana?
La veritat que dins de totes aquestes històries que estem recuperant, hi ha moltíssimes interessants. Òbviament, la idea és que anirem ficant llambordes, no?, a totes aquestes persones, però el cas de la Paquita ho teníem molt clar, que hauria de ser una de les primeres. A la Paquita va néixer a Sant Vicenç del Calders, però ja de molt petita va anar a viure al Vendrell amb la seva família. És una de les dues dones que nosaltres tenim localitzades, que van ser milicianes al front, no? I jo quan em vaig enterar d'aquesta història pensava, ostres, com pot ser que el Vendrell, com a mínim hi hagi una dona que va ser miliciana al front i que ningú ho sàpiga ni tingui cap reconeixement, no? Això si estiguéssim a França, on tots els resistents contra el nazisme són persones superreconegudes, i aquí al Vendrell ningú sap gairebé qui era, és a dir, gairebé ni la seva, no?, ni els familiars sabien això de la Paquita, no? I aleshores, en una de les reunions, que nosaltres vam fer una primera tongada de llambordes, la Paquita era una d'elles, i en una reunió amb l'Ajuntament per un tema de les stop stains, la regidora Sílvia Baquero ens va dir, ostres, pues, i si fiquéssiu la llamborda de la Paquita per l'entorn del 8M? I la veritat que ens va semblar una idea molt bona, i així és el motiu pel que fem pel dia 15, aprofitant, ja dic, la data del 8M, perquè, bueno, quin millor exemple, no?, de dona, de lluitadora, que la Paquita, no?, Plana Nin.
Uh-huh. Com serà l'acte?
L'acte començarà al voltant de les 12 del migdia, bueno, començarà a les 12, amb una representació teatralitzada d'un grup que es diu Teatralitzat, una companyia que es diu Teatralitzat, que tenen una obra que es diu Memòries Oblidades, i és molt interessant perquè des del punt de vista de dues dones, des del punt de vista d'una d'elles s'explica el paper de les dones que es van quedar a la rereguarda, doncs, cuidant de les famílies, treballant, etc. durant la guerra, i amb l'exemple de l'altra dona, no?, s'explica el paper de les dones que van anar al front a lluitar, no? I aleshores creiem que per donar context, no?, a l'acte de col·lecció d'aquesta llamborda, no?, de la vida de la Paquita, era molt interessant en tant i quan la Paquita, doncs, va anar a lluitar al front, i a més, igual que la Paquita, que després la Paquita, després, a l'acabar la guerra, va ser detinguda i empresonada a Tarragona, doncs hi ha moltes altres dones del Vendrell que també han sigut empresonades, no?, i també, doncs, elles es van quedar en aquest cas, doncs, a lluitant, però des de la rereguarda, no? Uh-huh. Aleshores, a les 12 hi haurà aquesta representació. Quan acabi la representació, al carrer Nou, número 1, que és on estava situada la casa on va néixer la Paquita, a Sant Vicenç de Calders, es farà l'acte de col·locació, propiament dit, de la llamborda, i després hi haurà uns parlaments i se li entregarà a la família de la Paquita un certificat de reparació jurídica. Uh-huh. I l'acte consistirà en això. Esperem que vingui el màxim de gent possible, perquè també volem que el màxim de gent possible conegui a la Paquita, i a més volem que la família estigui, no?, doncs, el més acompanyada possible, no?, amb aquest acte, que al final també és per la Paquita, però també per elles.
Clar. I a més presentat per una companya i amiga, com és la Sílvia Martínez.
Correcte, sí. De fet, quan vaig parlar amb la Sílvia, li vaig dir, mira, Sílvia, la primera persona amb la que hem pensat entre tots, no?, de presentar l'acte, ets tu, i ja dic, perquè, bueno, pel que representa la Sílvia, i de seguida ens va dir que sí, així que ja li vaig dir, com li vaig dir a ella, que ens va fer molt feliç que ens digués que sí a la primera. Era el plan A i el plan B, a més a més.
Que bo. I a més hi haurà també una exposició, no?
Sí, perquè la companyia Teatralitzat, allà on va, on ja on representa aquesta obra, fa com una petita exposició on hi ha imatges i una petita explicació de les diferents dones que allà on han anat a representar aquesta obra, doncs han conegut. De fet, ja ens van demanar també la foto de la Paquita i una petita biografia, així que també hi haurà la seva. A partir d'ara, doncs, la Paquita viatjarà ja tot arreu on es faci aquesta obra. I, de fet, una cosa que no he comentat, i és que a les llambordes que ficarem hi haurà sempre un codi QR, per tal que, a part de que la gent llegeixi, doncs, que hi ha una llamborda i qui era, amb unes dades bàsiques, doncs, accedint al codi QR podrà veure una biografia més extensa de la Paquita, no?
Uau, molt interessant, eh? Pensaven que els codis QR havien quedat desfasats i arran de la pandèmia van ser com...
Sí, la veritat és que sí, a nosaltres ens ha anat bé perquè ja dic, no volíem, com a mínim que la gent que veiés les embordes pogués entendre una miqueta més context. També a la pàgina web nostra tenim un Google Maps on anem actualitzant o anirem actualitzant a mesura que anem ficant les embordes on es pot trobar cadascuna. I, de fet, jo sempre dic una dada, que el dia que haguem ficat les 400 i escaig llambordes, hi haurà zones del terme municipal del Vendrell que impactaran, perquè podràs anar per un carrer i veure, doncs, aquesta casa hi havia una persona que va ser empresonada, amb aquesta altra, un exiliat i un executat. I així a tot arreu, no?
Mm-hmm. Què creus que diria la Paquita si sapigués tot aquest moviment? Coneixent la seva història, eh?
La veritat és que, clar, quan no has conegut una persona és complicat no imaginar-s'ho. Jo, per sempre que sóc ateu, doncs, tot i ser ateu, m'agrada pensar, no? Doncs que la Paquita des d'algun lloc ens pot veure i que, com a mínim, se pugui sentir orgullosa de que el Vendrell no s'oblida la seva història, que a més va tenir una vida molt sacrificada, perquè va viure la mort de molt a prop, és a dir, de ben petita es va morir una tieta, una germana, el seu pare es va quedar orfe, la Paquita va conèixer a Barcelona el Miquel, amb qui es va casar i amb qui va també anar al front, els dos eren milicians, però el Miquel no va tornar mai de la guerra i sabem per la família que això és una cosa que va capficar moltíssim amb la Paquita i va viure molts anys sempre amb l'esperança de poder tornar a veure el Miquel. Segurament no va tenir la vida amb la que somiava quan era joveneta, però bueno, m'agradaria pensar o m'il·lusiona imaginar-me, no?, de que poder pugui veure l'acte del diumenge i no, amb orgull de que no ens oblidem d'ella.
I tant. Rubén, per finalitzar, qualsevol persona que estigui interessada en conèixer-vos més, com us poden contactar, com us poden trobar?
Mira, tenim una pàgina web que és nooblidem.cat. Allí poden trobar des de com contactar amb nosaltres, ja sigui per correu electrònic o amb un formulari. Si tenen ganes de participar, es poden fer socis i sòcies. De fet, tenim una quota molt, 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 molt baixeta, que és de 20 euros l'any, perquè més que el tema econòmic els interessa és que a vegades ser més persones, però la veritat és que tenim molts projectes als que es pot tirar endavant, però molts d'ells també dependran, no?, també de les persones que estiguin no?, conjuntament amb nosaltres tirant per fer tot això realitat. I a més, doncs, el més interessant és que, si volen, doncs vinguin als nostres actes, que ahir ens podem xerrar en persona, i si tenen qualsevol proposta, qualsevol opinió, qualsevol dubte, doncs que no tinguin problema en preguntar-nos i apropar-se a nosaltres, que nosaltres els rebrem amb els braços oberts.
Doncs, Rubén, recordem a la nostra audiència que l'acte serà aquest diumenge a les 12 al carrer 9, número 1 de Sant Vicenç de Calders. Correcte. I que tothom que tingui una mica d'interès, doncs, que s'apropi i gaudeixi d'aquest homenatge a la Paquita. Rubén, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat el dia d'avui. Que vagi molt i molt bé aquest diumenge.
Res, no, al revés. Molt, molt agraïts de l'oportunitat que ens has donat, no?, de poder compartir aquesta estoneta amb tu i poder explicar una mica més el nostre projecte i una miqueta més, sobretot, de la Paquita.
Perfecte, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Moltes gràcies a tu, Lourdes. Una abraçada.
Ara us deixem amb el flash informatiu de 11:15. Ens posem al dia i seguim amb un parell de recomanacions de propostes a l'agenda al detall. D'una banda, la caminada solidària Caminem per tu, Pol, i de l'altra, la Setmana de la Gent Gran de Sant Sadurní d'Anoia.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 10:45. Llorenç del Penedès urgeix a fer una variant per evitar milers de vehicles pel centre del poble. Assenyala, a més, l'increment que suposarà l'entrada en funcionament del polígon de Banyeres. Llorenç del Penedès va tornar a traslladar a la Diputació la necessitat d'una rotonda que eviti el pas de milers de vehicles pel centre del poble, amb la consegüent afectació pels veïns, pels sorolls, fums i perillositat. L'alcaldessa Montserrat Ventosa i el regidor d'Urbanisme, Adrià Pons, es van reunir amb responsables polítics i tècnics de l'àrea d'infraestructures de la Diputació per reiterar la demanda. Pons explica que ara ja circulen 60.000 vehicles diaris i la situació s'agreujarà quan el veí polígon de Banyeres estigui en plena activitat. Seguim amb el flash informatiu explicant-vos que, malgrat els avenços cap a la igualtat, en municipis com Vilafranca la bretxa salarial de gènere continua sent molt elevada. Amb motiu del 8M, Comissions Obreres del Baix Llobregat, l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf ha organitzat una trobada que ha tingut lloc aquest dimecres a la tarda a la seu de Comissions Obreres de Vilafranca. Sota el nom Més enllà de la bretxa, veus contra la discriminació laboral, l'acte ha comptat amb la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca, Montse Arroyo, que ha pronunciat unes paraules de benvinguda. La regidora comenta que, malgrat els avenços, les desigualtats són encara molt presents al món laboral. Tot seguit s'ha projectat un documental en què s'han posat de manifest vivències reals de les dones als seus llocs de treball, amb l'objectiu de transformar les experiències individuals en un motor de canvi col·lectiu. El 17 d'abril a les 6 de la tarda, l'Aixopluc de Sant Sadurní acollirà la presentació d'un conte inclusiu adreçat a infants de 6 a 9 anys. La proposta forma part del projecte de final de cicle de la Ialcalda García, de la Judit Maedero Guerra i la Paula Salinas Aguilar, alumnes del cicle formatiu de grau superior d'integració social de l'Institut Intermunicipal del Penedès. El conte, en format de faula, treballa la neurodivergència i incorpora recursos com el braille, la llengua de signes catalana i pictogrames, amb l'objectiu de fer-lo accessible i inclusiu per tots els infants. I acabarem explicant-vos que hi ha calçotada popular a Santa Margarida i els Monjos aquest diumenge. El Ball de Diables Espantos dels Monjos organitza per aquest diumenge una calçotada popular a partir de les 12 del migdia a la Casa de Cultura Mascatarro. L'activitat s'iniciarà amb un vermut musical obert a tothom. A 2:45 del migdia es preveu servir la calçotada popular i tot seguit s'oferirà actuació musical amb Art Triste oberta a tothom.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. El magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Us oferim ara un parell de recomanacions a la gent del detall per als propers dies. La primera vincula exercici saludable i solidaritat. És una caminada a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu i els detalls ens els acosta, des de Canal 20, el Raimon de Cara.
Així és, parlem d'una activitat solidària perquè diumenge, dia 22 de març, diumenge de la setmana que ve, arriba a la que ja serà la 8a edició de la caminada solidària a benefici de la investigació del càncer infantil. Caminem per tu, Pol, i conversem amb una de les persones que forma part de l'organització, en Lluís Huguet. Lluís Huguet, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, molt bé, molt bé.
Lluís Huguet, que forma part del col·lectiu Catacracs.
Sí, Catacracs és un grup que són unes 27 persones, més o menys, que vam començar de més jovenets, a Hostalets de Pierola, vam fer un grup que fèiem activitats, jugar a futbol, etc., i entre les quals hi havia el pare del Pol. I és un grup que hem anat mantenint l'amistat des de llavors.
implicats de manera directíssima en l'organització d'aquest esdeveniment, juntament amb l'Associació de Veïns de la Plana Rodona de Sant Miquel. Inscripcions ja estan obertes, això sí, ja fa dies.
Sí, estan obertes. Com sempre, ens costa arrencar. Esperem que s'animi. Ara en portem una 120, més o menys, però esperem que s'animi i que puguem arribar, doncs, més o menys a les xifres d'altres anys. Que érem uns 400 l'any passat, doncs, més o menys, esperem poder arribar a aquestes quantitats i més en un any especial, perquè ara fa 10 anys que el poble ens va deixar, no?
Ens expliques, Lluís, el funcionament de la caminada. Pocs canvis.
Sí, l'estructura és l'habitual. Les caminades pots escollir entre 8 i 10 quilòmetres. 10 quilòmetres vol dir que puges a dalt al castell. És una cosa que pots decidir en un punt del trajecte, que a partir d'allà, doncs, o t'enfiles amunt o continues per un camí planer pel fons de la Ceguera, pel voltant de Sant Miquel d'Olèrdola. Una caminada que passa entre bosc, camí, al fons de la Ceguera aquest. Bé, en principi, una caminada molt, molt tranquil·la, que hi ha alguns punts d'avituallament per reforçar les forces, no? I bueno, ja et dic, és una decisió que pots prendre a l'últim moment, no cal definir-se abans.
Una proposta suau a l'abast de persones que no estiguin acostumades massa a caminar, però sí que requereix certa preparació, això sí.
Bé, jo diria que tu pots prendre amb el ritme que vulguis, vull dir que no cal córrer. Uh-huh. Pots prendre tu com una passejada i realment et passa el temps volant, no? No et dones compte que ja tornes a estar a Sant Miquel, on t'esperen, doncs, uns exercicis d'estiraments que organitza ETS, Espai d'Esports ETS, i després també tenim sempre el vermut, que és el que oferim amb la caminada, i unes cançons de Roc Puig, que des de fa anys que ens acompanya i que especialment va dedicar una cançó al Pol, que s'ha convertit en el nostre himne, no?
El punt de trobada serà davant del restaurant El Conill, a la zona d'aparcament, a Sant Miquel d'Olèrdola. Citeu
Correcte.
A les persones participants.
A les 4 de 10 és la convocatòria. Perdona.
Sí, el que comentaves.
A les 4 de 10 és la convocatòria per començar a caminar entre les 10 i un quart d'11. Sí, sí.
Amb aquests dos recorreguts, aquest recorregut circular. I què ha de fer una persona que vulgui això, materialitzar aquest compromís per fer la seva aportació pel càncer infantil, per investigar, per mirar de trobar solucions al càncer infantil? De quina manera pot col·laborar?
Bé, les subscripcions estan obertes a través de la web de Polseres Candela, polserescandela.org. Si s'entra allà, com a activitat, com a novetats o actualitat que figuren ara, surt ja la caminada pel Pol, si no es pot buscar per allà. I un cop es clica allà, hi ha l'opció d'optar per la caminada més vermut, que són 16 euros, o de fer un donatiu qualsevol, vull dir, un donatiu amb dorsal zero, de la quantitat que es vulgui. Els nens més petits de 10 anys no han de pagar.
Abans ho has apuntat, més o menys la xifra d'inscrits aquests darrers anys ha anat fluctuant, però entorn als 400 i la recaptació, vaja, superant els 9.000 euros cada any, no? Gairebé.
Sí, bé, l'any passat vam fer 9.500. Esperem anar per aquí. Tot el que superi, doncs millor, no? En total, amb les 7 edicions que ja portem fetes, són uns 65.000 euros, boi.
Caram. Sí, sí. I si això es fa és, evidentment, perquè altres vegades ho hem comentat amb membres de l'organització, a vegades no es pensa en aquest tipus de càncer, el càncer infantil, que no rep els recursos, l'atenció, en aquest cas, a vegades dels tractaments o d'accions solidàries. No? És necessari iniciatives d'aquest tipus de la societat civil per recollir fons.
Sí, de fet, estem parlant d'un càncer que és... és minoritari respecte al volum del càncer que coneixem, però es parla d'un 2%, que és el càncer infantil, en el qual els recursos canalitzats més, més oficialment, diguem-ne, van a parar a altres tipus d'investigació. Llavors, aquestes accions, junt amb altres que també s'organitzen, doncs, formen part d'una aportació important per poder continuar la investigació d'aquest càncer.
En les primeres edicions s'havia fet, vaja, dinar sobre taula amb espectacle. Això ja ho vau descartar?
Sí, es va començar amb això, una caminada, i després fèiem un dinar allà a Sant Miquel mateix, i això es va estroncar bastant amb la pandèmia. El fet de no poder-se reunir la gent i tot això, bueno, els 2 anys de pandèmia no es va fer, per això anem decalats, i ara farem la 8a edició, i vam optar per aquest altre format que bueno, la gent també s'ho passa bé, i passa un dematí, en principi esperem que faci bo, però bueno, m'ha arribat a fer la caminada en dies que inclús ha nevat una miqueta, vull dir que no passa res per això.
Ho has apuntat abans, cal subratllar-ho també. La caminada és un homenatge a Pol Masí Rodríguez, veí de Sant Miquel d'Olèrdola, que va morir ara farà 10 anys després de patir un càncer infantil. És la caminada una excel·lent manera de retre-li homenatge.
Sí, sí, això és una iniciativa que els seus pares van engegar l'any següent de la seva mort i que hem anat continuant, exceptuant aquests 2 anys de pandèmia, i que, evidentment, la Carme Rodríguez, la seva mare, és la motor de tot això i que ens encoratja a tots a tirar endavant, no? Seguir l'exemple del seu fill amb la força que tenia i tot, i ella ara és la capdavantera de tot això.
El que sí, segurament ens trobem davant d'una de les iniciatives, si no la iniciativa, que el nostre territori més gent aplega i més recursos en una única convocatòria destinada al càncer infantil.
Ui, una dada que no et sé valorar, però bueno, es fan moltes coses, però concretament pel càncer infantil, doncs potser sí, no t'ho sé dir.
I que aplega gent de tot el territori, d'Hostalets de Pierola, de més enllà del Penedès, és un punt de trobada anual, que molta gent espera també aquesta caminada per fer aquesta aportació solidària, però també per retrobar-se per una bona causa.
Sí, és cert, és un dia especial, molt bonic, la veritat. Ens trobem amb gent que potser fa dies que no ens veiem. És un tema que intentem fer la màxima difusió per recaptar el màxim possible i perquè entenem que és una manera de passar un diumenge al dimatí diferent i que com més siguem, més podem recaudar. O sigui que en aquest sentit ve gent de Barcelona, d'Hostalets, evidentment, de Sant Sadurní, d'aquí, de Vilafranca, de les Rodalies, d'on t'arribi, no? Sí,
sí. I a més, per fer un recorregut, o el de 8 o el de 10 quilòmetres, que val la pena, són unes vistes, vaja, molt, molt agradables, espectaculars en algun moment.
Sí, entenc que els penedesencs ja ho coneixen, però hi ha gent que ve de fora que queda gratament sorpresa i que realment, si fas l'esforç de pujar al castell, doncs realment hi ha unes vistes espectaculars de tot el Penedès i bueno, tampoc és res de l'altre món de dificultat, no?
Doncs ja ho saben aquelles persones que vulguin fer exercici i a la vegada que fan exercici també contribuïen a aquesta causa solidària. La cita és diumenge de la setmana que ve, inscripcions obertes a través de polseres Candela. Es pot fer aquesta aportació, la que es desitgi, per fer la caminada i el vermut a partir dels 16 euros. I la cita és a 9:45 davant del restaurant El Coloní de Sant Miquel. Lluís Huguet, membre de l'organització, un dels components de Catacracs, gràcies per explicar-ho i que vagi molt bé, que vagin incrementant-se aquestes inscripcions.
Moltes gràcies, segur que amb difusió com feu vosaltres ens ajudarà a tot això i moltes gràcies a vosaltres també i a tots els col·laboradors i la gent que participa en tot això.
Una abraçada, Lluís. Fins la propera.
Vinga, adéu.
La segona proposta de l'agenda al detall ens porta cap a Sant Sadurní, ja que recentment la capital del Cava ha presentat el programa de la seva Setmana de la Gent Gran, que tindrà lloc del 6 al 10 d'abril i que ens explica el Miquel Cuenca.
Doncs sí, Sílvia, com comentaves, iniciem aquesta segona proposta de l'Agenda al Detall i ho fem, en aquest cas, parlant de la Setmana de la Gent Gran de Sant Sadurní, que recentment s'ha presentat aquest programa d'actes. I és per això que aquí, als estudis, tenim amb nosaltres l'Àngels Garola, la tècnica del Casal Municipal, a la Pilar Ferrau, la dinamitzadora d'aquesta Setmana de la Gent Gran, i també ens acompanyen la Joana Sánchez i l'Araceli Centelles, que formaran part d'un d'aquests actes del programa, i per què no dir-ho, segurament també participaran en el gran gruix d'activitats que hi han preparades. Bon dia a totes quatre.
Bon dia.
Hola, bon dia, Miquel. Bon dia. Encantades de ser aquí.
Igualment. Pilar, ja que ets la dinamitzadora, un programa que comença el dilluns 6 d'abril, dilluns de Pasqua, per tant també una bona data per aprofitar matí i tarda el seu festiu.
Exactament, comença el dia de Pasqua, després de la Setmana Santa, i és aquest dia perquè ja és una tradició des de fa molts anys, ara comentava l'Araceli, que ja fa més de 60 anys que es fa en aquesta data aquest dinar de germanor, entre tota la gent gran, o intentem que sigui tota la gent gran del municipi.
A part també del dinar, hi ha altres actes el dilluns que comencen al matí i continuen al migdia.
Sí, comencen a les 10 del matí amb les caramelles, que dirigides per la coral de l'Associació de Dones de Sant Sadurní, i van cantant fins a arribar a l'església, i allà doncs hi ha la missa i hi ha la col·laboració també de l'altra coral, la coral Sant Sadurní. I a més, la colla sardanista doncs també ofereix unes danses de sardana, allà mateix a la plaça de l'Església.
Anem, si voleu, el dimarts, perquè a les 5 de la tarda hi ha quinto musical al celler de la Fascina, una activitat també reixida, no?, per fer tarda.
Exacte, és una activitat nova, que no l'havien fet els altres anys, i bueno, cada any es procura, no?, que hi hagi alguna cosa diferent als anys anteriors, perquè hi hagi diversitat.
No sé si a la Joana i a l'Araceli aquest acte els hi sorgeix interessant de participar, ja que les tenim aquí.
Jo, si puc, participo en totes les activitats que puc.
Ets una present en aquestes Setmanes de la Gent Gran des de fa anys.
Sí, guaita, fa 60 anys que sóc al poble, imagina't.
També, sí.
No, anava a dir que la primera... Què es fa, la primera?
El primer dia és el dia de Pasqua, el dia del dinar.
Sí. Després del dinar, el dilluns, ja és la passarel·la.
No, el dimecres. El dimecres.
A la tarda. Sí,
sí. No tinc el programa aquí, però ni me l'he mirat.
Dic que també aquest any el dinar de la gent gran es fa al restaurant Sol i Vi, com a novetat d'aquest any, i, bueno, suposo que anirà superbé i que ens ho passarem molt bé. Cada any hi ha més gent apuntada. I aquest any, a més, 67 anys, que abans era 70.
Sí.
Vull dir que aquest any comencem amb 67 anys.
Per tant, heu reduït...
Hem ampliat el marge d'edat, diguéssim.
Sí, que l'Ajuntament subvenciona aquest dinar. Llavors, el menú complet són 40 euros, però si es tenen 67 anys o més, doncs les persones només en paguen 18 perquè l'Ajuntament ho subvenciona.
Si voleu, anem a dimecres, perquè a les 11 del matí hi ha un taller de musicoteràpia, però a 6:15 hi ha una passarel·la de moda a la plaça de l'Ajuntament, i és per això que també avui ens acompanyen la Joana i l'Araceli, perquè participaran precisament en aquesta passarel·la. Expliqueu-nos una mica què és el que dureu a terme aquella tarda de dimecres.
Bé, doncs lo passem la mar de bé, perquè és un dia que ens maquillen, ens pentinen, ens deixen tota la vestimenta, i bueno, ens reunim molta gent i lo passem la mar de bé. Jo he participat cada any, des de la primera vegada fins ara.
És una forma també d'estar actiu.
Sí, és una activitat que, bueno, hi ha gent que... Hi ha algú que diu, doncs, oh, escolta, per anar a passar això, doncs no... Bueno, són models. Mira, aquell dia ens sentim molt, molt bé. Estem molt, molt acollits, molt, molt contemplats, diguem.
M'heu comentat que havíeu participat en edicions anteriors. Entenc que doncs és un acte que us agrada i que no teniu pas vergonya de sortir davant de tanta gent. El pànic escènic el deixeu a casa.
Jo he participat cada any. cada any. Aquest any és el que no m'he apuntat encara, perquè estic una mica dudosa de si podré fer-ho o no podré fer-ho, però penso que encara me terminaran de convèncer.
Doncs ara, un dia de la setmana vinent, ens trucaran, diguéssim, de l'Ajuntament o els de la Junta de la Setmana de la Gent Gran, perquè llavors és el dia que ens reparteixen, diguéssim, a qui ens ha de tocar la peluqueria o el dia de la roba. Això està molt ben muntat, perquè està tot barrejat. Et diuen fulana de tal, doncs d'aquí aquesta capseta treu un paperet i amb aquell paperet et diu tal botiga per la roba, tal peluqueria perquè et pentinin i per la maquillin. Està molt, molt ben organitzat, això. Estic contenta. I desitjant que arribi el dia, eh?
Sí, la passarel·la
és... passem molt bé.
Clar, la passarel·la és una de les activitats estrella de la Setmana de la Gent Gran,
sí,
que cada any hi ha més gent que s'apunta i a part això, que les posen a totes i a tots guapíssims i els hi fa molta il·lusió, a més, jo també fa ja 3 o 4 anys que faig de speaker i m'ho passo tant o més bé que elles. Vull dir que animo a tothom a que vingui a veure-ho, no només la gent gran, sinó a més hi ha nets, fills, familiars, tothom al poble s'anima aquell dia a anar a veure els seus familiars, perquè ja et dic, amb elles els hi fa molta il·lusió i a la família de veure'ls també, no? Veure que s'ho passen també amb aquesta il·lusió i aquestes ganes de fer coses.
Si voleu...
Jo fa 10 anys, no sé si no en fa 11, que fan això de la passarel·la.
Aquest any serà la 11a vegada.
Jo he desfilat 10 anys. El primer anava d'esport, de calça blava es té. Això no té importància, oi? Però cada any, no sé, 2 anys per la Provi Moda, 2 anys per l'Enriqueta, i escolta, va sumant, i estàs esperant que arribi el dia.
Clar, amb il·lusió i amb ganes. A més, és que els deixen guapíssimes, eh? Vull dir, és una passada el bé que ho fan les botigues de roba, les perruqueres, maquilladores, els complements, és que tots les deixen de punta en blanco, eh? És un dia, de veritat, que fan molt de goig.
Les joieries.
Sí.
Les joieries, eh?
Tots els establiments col·laboradors de Sant Sadurní s'hi aboquen igual.
I col·laboren desinteressadament.
Desinteressadament, per tant, agrair-los-hi moltíssim l'esforç que fan.
I tant, i també agrair que la passarel·la surt tan bé, perquè fa molts anys que la Mariola és la persona que sap com funciona tot i que té els contactes. Una persona que havia tingut una botiga, que té els contactes, que voluntàriament, desinteressadament, s'encarrega d'organitzar, de parlar amb uns, de parlar amb els altres, amb les esteticiens, amb les botigues de roba, amb les floristeries. O sigui, aquí participa tothom desinteressadament.
Clar, i més a més amb temps.
Exacte, és un engranatge que surt aquell dia perfecte.
Perfecte.
Si voleu, tornem a la programació que faig un incís per comentar que, per exemple, dijous a les 5 de la tarda hi ha sessió de cinema Fòrum i divendres a les 2 del migdia una paella popular a les Caves Blanxer amb un preu de 10 euros d'inscripció prèvia i a les 5 de la tarda concert de la Tuna a la Casa dels Avis. Parlem d'aquest equipament perquè hi ha altres actes que també es fan a la Casa dels Avis. Entenc que també voleu apropar totes aquestes activitats a la gent que estigui allà a la Casa dels Avis i que potser no es pugui moure a altres escenaris.
Exacte. El que ens ha passat, no, d'uns anys enrere aquí, és que, bueno, la Casa dels Avis, doncs, cada vegada hi ha menys possibilitats de poder-se moure, doncs, per anar al dinar de la gent gran o per els actes que es fan. Tot i que, per exemple, a la passarel·la sempre els deixem una zona que ells puguin situar-se allà a primera línia de playa, com diem, perquè puguin veure bé. Però vam arribar a un punt de dir, bueno, doncs si ells no es poden moure tant, desplaçar, doncs fem les activitats allà. Per això el musicoterapeuta, que ja hi va anar l'any passat i els va encantar, i un altre cop l'han demandat, i hi havia una sol·licitud ja des de l'any passat que era que els hi feia molta il·lusió el tema de la Tuna, que anés a cantar una tuna, i no va ser possible l'any passat, per temes de pressupost, perquè hi havia altres activitats així, però va quedar pendent per aquest any, i aquest any doncs sí que ha estat possible.
Doncs Àngels, Pilar, Joan, Araceli, moltes gràcies per acompanyar-nos, per comentar-nos aquest programa de la Setmana de la Gent Gran, que fem un breu recordatori, tindrà lloc del 6 d'abril al 10 d'abril, destacar aquest dilluns de Pasqua i que serà la segona setmana d'aquest mes. Esperem que tota la pluja que ha caigut aquests primers mesos no es faci realitat a l'abril d'aigües.
Esperem que no.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Miquel.
A vosaltres. Gràcies.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Mare meva, s'ha costat un moment de fer riquití. La gent a la gana es planteja sortir d'aquí. Que no hi ha bona boda sense el riquití. A la pista de ball es veuen passos maleïts.
És el Riquití de Mamaduixa i Scotty DK, amb els quals tancarem aquesta segona hora. Una mica de publicitat, butlletí, i ens retrobem parlant de cinema i amb la porra dels Oscars a les 11:06.
Fins que la mort ens separi tots, Riquití. Mare meva, s'acosta un moment de fer Riquití. Amb la gula es passeja buscant pastís i cada solter de la sala buscant amics. Que no hi ha bona boda sense el riquití. De cop quan tu vas jo vengo d'allí. Riquití, 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 tothom fa riquití. A la pista de ball es veuen passos maleïts. Un grup a la beuda bat sobre qui és qui. Fins que la mort ens separi tots, riquití.
Mare meva, s'acosta un moment de fer riquití.